por la otra parte.
Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a aquest ple ordinari del mes de setembre. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. S'aprova? Sí. Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la número 630 a la 791, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 21 de juliol a la del 8 de setembre, de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, de la número 2 a la número 3, d'Acció Social i Comunitària de la número 32 a la número 74, de Governació de la número 92 a la número 110, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 358 a la número 421, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural de la número 10 a la número 26 i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric de la número 28 a la número 84. Passem al tercer punt, que és donar compte dels decrets d'alcaldia relatius a l'organització de la corporació. El decret 647, que era el nomenament de personal directiu del Patronat Municipal d'Esports, i aquí hi havia un acord de prorrogar provisionalment el període d'exercici de les funcions de la gerència del senyor Francesc Vidal i Cendrós fins a cobrir la plaça mitjançant concurs de concurrència. El decret 657, 718 i 794 era nomenament de personal eventual, i aquí nomenem la senyora Judit Fàbregas com a cap de gabinet d'alcaldia, el senyor Josep Munné Fort, assessor del grup municipal de Junts per Valls, i el senyor Jordi García Ventura com a coordinador del grup municipal de Junts per Valls. Passaríem al quart punt, en tot cas, al quart i cinquè punt el faríem la defensa junts i faríem les votacions per separat. El quart punt és donar compte... No, no. Ah, d'acord. Doncs fem l'explicació conjunta. El punt 4 és donar compte de l'informe de morositat i període mig de pagament corresponent al segon trimestre de 2023 i el punt 5 és donar compte de l'informe d'execució pressupostària corresponent al segon trimestre del 2023. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tothom. Bé, de fet, anem donant compte dels dos punts i fent els comentaris. Degut a que l'informe de morositat i pagament mitjà a proveïdors s'incorpora dins de l'informe d'execució pressupostària. En aquest cas, l'informe de tresoreria el que remarca és que en el segon trimestre, el darrer trimestre del mandat passat, diferents organismes autònoms i l'Ajuntament no vam complir el període mig de pagament a 30 dies, l'hospital ja continua amb la seva línia de no complir-lo i també hi va haver algun organisme autònom. En aquest cas, el tresorer el que fa és certificar que el període de pagament està en 59,42 dies del que seria el nivell consolidat amb tots els organismes autònoms, l'Ajuntament i la SAM corresponent. I el que especifica és, doncs, en algun cas, en aquest cas amb l'Ajuntament, diu que ha estat degut a una gestió de les factures de la depuradora municipal, que hi ha hagut discrepàncies tècniques a l'hora de certificar-les, i algunes certificacions d'obra, doncs que també hi ha hagut debat tècnic a l'hora d'acabar amb la certificació i això ens ha fet marxar del període mig de pagament. No conclou res diferent, parla del Pius Hospital i de la situació. En aquest cas, a l'informe d'intervenció, el que fa és remarca que les regles d'estabilitat estan suspeses per aquest 2023 i ojalà estiguin suspeses també per l'any 2024, que ens permetrà utilitzar el remanent de tesoreria per allò que creiem necessari. certifica que el nivell d'endeutament és baix, cosa que ja hem explicat moltes vegades. El Pius Hospital no compleix el període mig de pagament, però en canvi té un rati d'endeutament baix o nul a llarg plaç. Això ens equilibra el nostre, que està per sota dels 75, que és el que diu la normativa, però que no és molt, ni molt menys de 23,55, i el període mig de pagament en aquest cas no és només per culpa del Pius Hospital, sinó que és per l'Ajuntament i un parell d'organismes autònoms. El que també certifica és que gastem més que el que podíem gastar degut al que vam gastar l'any passat, però això és una cosa que no ens afecta, perquè les regles pressupostàries d'estabilitat estan suspeses. Fa una revisió del que seria els diners que es paguen amb nòmina, de la quantitat de persones, del moviment de personal, de tresoreria, del període mig de pagament i també de l'estat d'endeutament de l'Ajuntament. Per tant, seria l'informe del segon trimestre que es van anar fent i es van anar recuperant i millorant d'acord amb els criteris tècnics.
Molt bé, moltes gràcies per part del PSC. Senyor Juan Felipe.
Buenas tardes, gracias alcaldesa. En nuestra intervención trataremos conjuntamente el punto 4 y 5 del orden del día. En el informe de ejecución presupuestaria e informe sobre morosidad y pago a proveedores, como comentamos y analizamos cada trimestre, nos centraremos en cinco aspectos que creemos son los más relevantes. Por su repercusión, Pius Hospital, personal a ayuntamiento y organismos, ejecución de inversiones, pago a proveedores y contratos de servicio. Sobre Pius Hospital reiteramos cada trimestre nuestra preocupación por la política de personal que se lleva a cabo. El alto número de altas y bajas en la plantilla da una imagen de cómo van las cosas. En este segundo trimestre han sido 109 altas y 102 bajas, de las que 12 son voluntarias. En el ejercicio 2022 se contabilizaron 44 bajas voluntarias. En este primer semestre del 2023 llevamos 17. Una elevada cantidad en el año anterior y en esta vamos por el mismo camino. Los profesionales han dicho basta. ¿Por qué este alto número de bajas en el ejercicio 2022? ¿Por qué se sigue la misma dinámica en el 2023? ¿Nos lo pueden explicar? Es necesario un cambio de gestión en el personal del Pius. ¿Por qué la dirección del hospital no pone solución? No podemos entender que no se tomen las medidas adecuadas para cambiar lo que sucede en el Departamento de Recursos Humanos. Observamos también altas y bajas en el informe de intervención del segundo trimestre del 2023 en la variación de personal de Vallenera. Tienen 8 altas y 24 bajas. No se tiene información del personal que integra la plantilla de la Administración General del Ayuntamiento y resto de sectores, Policía Local, Bienestar Social, Educación. Tampoco nos dan información de altas y bajas de este departamento del Ayuntamiento. ¿Por qué Recursos Humanos del Ayuntamiento no pasa la información en este segundo trimestre? Esto mismo sucedió en el cuarto trimestre del 2022. ¿Por qué de esta situación? ¿Quién es el responsable de esta falta de información? Pago a proveedores. En el cuarto trimestre del 2022 era de 45,62 días. En el primer trimestre del 2023, 41,37. En el segundo, de 59,42. El incumplimiento viene debido a que el ayuntamiento está en 44,99. Escuela de Música, 34,59. Vallenera, 40,07. Patronat de Sport, 43,80. Pius Hospital, 78,35. Por lo que se puede comprobar, seguimos incumpliendo, y ya no solo por el Pius. En el apartado de inversiones, intervención detalla que al estar en presupuesto prorrogado, las inversiones ejecutadas corresponden al ejercicio anterior, incorporadas como remanente de crédito. Sobre este punto, comprobamos que el primer semestre del año en inversiones 2023 no será muy positivo. Tienen un histórico muy negativo. Como estamos al inicio de la legislatura, les daremos los números que han conseguido desde el 2019 al 2022. En inversiones programadas en el 19 disponían de 2.400.000. Solo se ejecutó el 18,77. En el 20 se disponían de 3.300.000. Se ejecutó solo el 32,51. En el 21, 7.500.000. Se ejecutó solo el 13,51. En el 22 se ejecutó el 26,35, es decir, de 5.200.000 quedó sin utilizar 3.800.000. Se puede comprobar con esta breve explicación que tienen mucho margen de mejora. Esperamos que se centren y se pueda revertir esta situación. Para finalizar, les recordamos que en septiembre del 2021 terminó el contrato de servicios medioambientales y recogida de residuos. Estamos a 25 de septiembre del 2023, seguimos en prórroga, pero no solo está pendiente la que acabamos de mencionar, está también la depuradora municipal, el iluminado público, el transporte urbano. ¿Cuándo se licitarán estos nuevos contratos? Una incógnita. Aparte de todos los mencionados, tenemos también en prórroga el SAT, Servicio de Atención Domiciliaria. Este fue denunciado por Fundación Vilanío durante el ejercicio 2022. Esta situación llevó a Fundación Vilanío a cerrar el ejercicio 2022 en negativo. Al estar pendiente de la nueva licitación y al seguir prestando los servicios a unos precios no competitivos, este ejercicio 2023 es posible que también acabe en negativo. Este retraso le puede ocasionar un perjuicio irreparable en su viabilidad a Fundación Vilanío. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP. N'hi ha cap intervenció per part de Vox?
Hasta este momento, nosotros no hemos tenido representación en los órganos del Ayuntamiento. Por ese motivo, por este momento, no haremos intervención en este punto ni en el siguiente del orden del día.
Molt bé, doncs passaríem al sisè punt, que és el nomenament de representants a organismes i ens. Aquí nomenem els membres del patronat de la Fundació Municipal del Museu de Valls, dos regidors de l'Ajuntament, la Sònia Roca Domingo i la Teresa Rull Ferrer, i quatre vocals veïns de Valls, el senyor Francesc Murillo, Gabriel Duc, la senyora Pilar Mussoles i el senyor Jaume Pros. El patronat de l'Escola de Música Robert Gerard, els representants dels grups polítics, aquí s'hauria de fer una esmena, senyor secretari, perquè hi posa Junts per Cat i és Junts per Valls, a l'acord. Per part de Junts per Valls, la senyora Rosa Rovira, per part d'Esquerra Republicana, la Candela Jové, per part del PSC, el Jordi Armengol, per part de la CUP, la Míriam Collaret, per part de Vox, Maria Dolores Zamora. Llavors, designem com a representants d'aquest municipi a les següents entitats, el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, el senyor Pau Tondo, com a titular i com a suplent, la senyora Natàlia Monconill, el Consorci per la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona, jo mateixa, el Consorci del Govern Territorial de Salut de l'Alt Camp i la Conca, el senyor Martí Barberà, com a titular, i el senyor Joan París, com a suplent, el Consorci d'Aigües de Tarragona, el senyor Martí Barberà, a la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans, aquí hem de fer una esmena perquè l'acord hi posa, que hi haurà jo mateixa, el senyor Andreu Gassó, el senyor Pau Tondo i allò que aquí posa el senyor Martí Barberà està equivocat, és Sònia Roca. D'acord? Farem aquesta esmena a l'acord. El nomenament dels representants als òrgans de govern del Consorci per la Normalització Lingüística, tant el Consell del Centre com el Plenari, la senyora Teresa Rull. Els representants al Consell Escolar Municipal, els representants de l'Ajuntament serien de Junts per Cat, també hi posa aquí, senyor secretari, els representants del Consell Escolar Municipal és Junts per Valls. Per part de Junts per Valls, el senyor Martí Barberà, la senyora Rosa Rovira i la senyora Laia Castells, per part d'Esquerra Republicana, la senyora Débora Fernández, per part del PSC, la senyora Ibarra i la senyora Maria José Invernón, per part de la CUP, el senyor Pere Vidal, i per part de Vox, el senyor Francisco González. I els representants dels consells escolars dels centres, a la Llar d'Infants de la Quitxalla, la senyora Rosa Rovira, a l'Escola Bressol dels Tabalets, la senyora Teresa Rull, a l'Escola Bressol dels Xiquets i Xiquetes, la senyora Natàlia Monconill, a l'Escola Baltasar Segur, jo mateixa, a l'Escola Mareu de la Candela, la senyora Teresa Rull, a l'Escola Ladioms, la senyora Sònia Roque, a l'Escola Eugeni d'Ors, la senyora Rocío Martínez, a l'Escola Enxanet, el senyor Joan Ibarra, al Col·legi Claret, el senyor Enric García, a l'Escola Badrun, el senyor Andreu Gassó i al Cor de Maria, la Natàlia Monconill. Per què fa els instituts, el Narcís Uller, la senyora Débora Fernández, el Jaume Oguell, la senyora Rosa Rovira i el Cerdà Miramar, el senyor Martí Barberà. i el Centre de Formació d'Adults, la senyora Teresa Rull, i l'Escola Oficial d'Idiomes, el senyor Enric García. Hi ha alguna intervenció per part dels grups polítics? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Doncs per unanimitat.
Molt bé, doncs passaríem al setè punt, que és el nomenament dels membres del patronat de la Fundació Festes Anals Mare Déu de la Candela. Els representants dels grups polítics de Junts per Valls, hi ha la senyora Laia Castells, el senyor Sergi Martínez, la senyora Àngels Folch i el senyor Marc Rosselló. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor David Prats i la senyora Natàlia Monconill. Per part del PSC, el senyor Raimon Martí, el senyor Albert Soriano. Per part de la CUP, el senyor Medico Curull. I per part de Vox, la senyora Mònica Martínez. Hi ha alguna intervenció? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Unanimitat.
Molt bé, doncs passem al vuitè punt, que és la proposta de posar nom al carrer, el nom de Pere Català Roca a l'espai del Museu Casteller. En comissió informativa ho vaig estar explicant, que el Pere Català Roca va ser un dels impulsors, el que va doncs, tenir la idea de que s'havia de fer el Museu Casteller a la ciutat de Valls, i coincidint amb que el 8 de desembre d'enguany farà 100 anys del seu naixement, doncs proposem que l'espai que hi ha de la plaça del Museu Casteller, que n'hi diem tot, doncs, que es passi dir la plaça Francesc Català Roca. En tot cas, si s'aprova, doncs hauríem trasllat, com fem sempre, que hem de posar el nom d'un carrer a l'Institut d'Estudis Vallencs perquè emeti l'informe corresponent. Hi ha alguna intervenció per part del PSC, per part de la CUP?
Bé, en aquest ple se'ns presenta la proposta perquè la nova ubicació creada a l'entorn del Museu Casteller rebia el nom de Pere Català Roca. La principal motivació passa per la seva vinculació amb el món casteller i concretament amb el projecte del museu. I no neguem que això sigui més que cert, però tampoc volem negar altres evidències tirant una mica d'hemeroteca. Al setembre del 2018 s'aprova una moció en què se sol·licita a l'IEF una proposta per emplaçaments per la plaça davant de la Biblioteca Carles Cardó i l'espai del pàrquing ubicat entre el carrer Sant Antoni i el carrer Sant Úrsula. Atès que a Valls hi havia pocs carrers o places amb nom de dona, un dels acords d'aquella moció especificava que els noms per designar noves ubicacions al centre històric fossin noms de dones. Fins a dia d'avui, l'única plaça anomenada amb nom de dona és la plaça Pilar Prim, que porta un nom d'una dona fictícia i que és un personatge creat per un home. Atès que aquesta nova plaça, la plaça del Museu Casteller, es troba al centre, creiem que caldria respectar i aplicar els acords aprovats. També el juliol del 2023, fa tres mesos, s'aprova pels vots de Junts per Valls, Esquerra, la CUP, una moció presentada per l'ANC per nomenar una plaça amb el nom de Guillem Agulló, que portava com a acords designar un carrer de Valls amb el nom de Guillem Agulló i notificar aquest acord a l'IEF. Ara, el setembre de 2023, es presenta aquesta proposta, una proposta que creiem que tira per terra doncs, acords polítics anteriors i fa cas omís de compromisos aprovats pel propi equip de govern. Alhora serveix per constatar que a vegades sí que fem servir el procediment i tirem de nomenclàtor de l'IEF i d'altres vegades no passem per aquest protocol. Considerem que aquest punt al ple se salta tots aquests acords polítics acordats anteriorment, així mateix tenint en compte que el món casteller s'està fent un cúmul d'accions per tenir en compte el greuge històric que han patit les dones castelleres, posar un nom d'home a aquesta plaça és tirar enrere. Crec que per reconèixer i creiem per reconèixer la tasca de Pere Català en relació al museu també podem posar el seu nom en alguna de les sales de dins del propi equipament. Per tots aquests motius, nosaltres hi votarem en contra i animem a l'equip de govern a aplicar la resta d'acords que estan pendents respecte al nomenclàtor i a la designació de noms en noves ubicacions. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox. Hi ha alguna intervenció?
Los castells fueron declarados en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esto es bien sabido por todos nosotros. Los orígenes del mundo casteller se localizan en nuestro municipio. Por tanto, Valls es el kilómetro cero de esta tradición tan arraigada en nuestra cultura. Que el Museo Casteller se encuentre ubicado en nuestro municipio no es más que algo que cae por su propio peso. La ciudad cuna de los castillos es donde debe estar. Por esa misma regla de tres que... perdón. El entorno del Museo Casteller reciba el nombre de la persona que ya en 1955 propuso su construcción también es algo lógico, así que el entorno del Museo Casteller, casi con total seguridad, acabará llamándose, tarde o temprano, Pere Català Roca, ilustre personaje y fotógrafo nacido en Valls, precursor de la construcción de este museo. Nuestro voto sería favorable a esta propuesta simplemente con lo expuesto hasta este momento, si no fuese porque siempre puede existir algún motivo que pueda llevarnos a votar en contra. El primer motivo que nos lleva a votar en contra es en repulsa al coste que hasta ahora ha conllevado este edificio, tanto en construcción como en mantenimiento, y que ha ido a cargo del bolsillo de los vallenses casi en su totalidad. Para justificar el segundo motivo, les debo preguntar si conocen ustedes quién fue Félix Millet y Maristany y la relación con el señor Pere Català Roca. Yo se lo voy a explicar. Félix Millet y Maristany nació en el año 1903 en Barcelona, ingresó y presidió la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, pero quizá este señor es más conocido por ser el fundador en 1961 de Òmnium Cultural, como entidad para la defensa y expansión de la lengua y la cultura catalana. El señor Pere Català Roca fue miembro fundador del Centro de Estudios Colombins en el año 88, entidad fundada como delegación de Òmnium Cultural. Òmnium Cultural, entidad presidida por señores ilustres como Joaquim Torra i Pla, expresidente de la Generalitat de Cataluña, inhabilitado por desobediencia judicial, o por Jordi Cuixart i Navarro, condenado por delito de sedición por el Tribunal Supremo. Òmnium Cultural, entidad separatista que vulnera el Estado de Derecho y la convivencia entre españoles, que contribuyó activamente en el referéndum ilegal de 2017, que acabó con el señor Carles Puigdemont, declarando la independencia de Cataluña y su inmediata suspensión después de 8 segundos, por lo que huyó de la justicia española en el maletero de un coche a Waterloo. Personalmente, me parecen motivos suficientes para que nuestro voto sea en contra de la propuesta de esta moción. Gracias.
Molt bé, alguna altra intervenció? Jo li volia comentar a la senyora Montalà que s'ha descuidat la moció que vam aprovar l'octubre del 19 per posar el nom d'un carrer a la Neus Català. Per tant, jo diria que el nom de posar la plaça del Museu Casteller al Pere Català Roca és una efemèride extraordinària que ha passat ara i bueno, nosaltres considerem doncs, que s'ha de dir així, però en tot cas vostè no pateixi quan hi hagi nom d'un carrer d'un altre espai, complirem amb les mocions que hem aprovat en nom de dones. Però enguany es tractava del centenari de l'aixement del Pere Català Roca, impulsor del Museu Casteller i com a ciutat crec que li devem. Secretari?
Vots a favor? Vots en contra? 18 vots a favor i 3 en contra.
Molt bé, doncs passaríem al 9è punt, que és l'aprovació del Compte General del 2022. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
En aquest punt acabem la tramitació de l'expedient del Compte General de 2022, que com diu l'acord de ple, ha seguit el seu curs, ha estat elaborat, es va dictaminar per comissió informativa, ha estat exposat al públic en el termini, no ha rebut cap mena d'al·legació o observació i per tant el que fem ara és passar-lo per ple i tramitar-lo a la Sindicatura de Comptes. En aquest cas és la liquidació del 2022, més tota la documentació complementària que s'exigeix, tenint en compte que els comptes de la Fundació Mareu de la Candela, degut al canvi de govern i el no tenir encara el patronat, només s'envia l'informe de l'auditoria de compliment, on ja es veu els comptes i la situació econòmica de la Fundació.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Nos presentan a aprobación las cuentas generales del 2022 del Ayuntament, organismos, sociedades y fundación. Que obteniendo en la Comisión Especial de Cuentas su dictamen favorable el 3 del 8, queda el último trámite, que es su aprobación en el pleno de hoy. Sabemos que es un puro trámite, pero no por eso podemos dejar de recordarles lo que el informe de control financiero del ejercicio 2022 nos advertía en sus conclusiones y recomendaciones finales, que no son pocas, intervención. Las recomendaciones que se hacen en el informe del 2022 son las mismas que se hacían en 19, 20 y 21. Pero tranquilos, no haremos la lectura de todas ellas, se las deben de saber de memoria. Esperamos que en el próximo ejercicio, con el nuevo equipo de gobierno, todas estas recomendaciones que ya vienen de años anteriores sean atendidas y les den solución. Por todo lo que aquí exponemos, porque votamos no al presupuesto inicial del 2022, porque en su liquidación de presupuesto se pudo comprobar en las diferentes áreas que comprenden este y, en especial, inversiones del ejercicio y plurianuales, que están en muy baja ejecución, en definitiva, decirles que tienen por delante una nueva legislatura para poder mejorar estos resultados. Esperamos y deseamos que estén a la altura. Por lo que nuestro voto en este punto será no. Sí, es un trámite final, pero es nuestra manera de hacerles ver que tienen mucho por lo que mejorar en su día a día. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP. Hi ha alguna intervenció per part de Vox? Sí.
Podrían existir multitud de motivos por los que abstenernos en la aprobación de los presupuestos generales de 2022. Pues existen algunas partidas que están incluidas en los presupuestos, que directa o indirectamente pueden afectar al resultado de las cuentas generales y que nosotros, en ningún caso, incluiríamos en unos presupuestos, como pueden ser algunas partidas de sanciones u otras partidas como recursos económicos destinados a favor de políticas lingüísticas o en favor de políticas feministas que discriminan al sexo masculino, favoreciendo claramente al femenino, determinando actos de desigualdad. La responsabilidad del resultado de las cuentas generales del ejercicio 22, en cualquier caso, corresponden a los grupos municipales que la legislatura anterior, en mayor o menor medida, contribuyeron a su desarrollo, a pesar de que su aprobación recaiga sobre los regidores que actualmente conformamos el pleno de este ayuntamiento. Pero lejos de abstenernos en esta cuestión, nuestro voto será en contra, como acto de rechazo a cuestiones que nos parecen injustas ante los ciudadanos de nuestro municipio, como gastos innecesarios en cargos de confianza y, por ejemplo, falta de agentes en nuestra policía local, mientras los índices de criminalidad no dejan de ascender en nuestro municipio. Gracias.
¿Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 14 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions.
Doncs passaríem al desè punt, que és la modificació de crèdit 03/2023 del Patronat Municipal d'Esports. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
La presidència del Patronat Municipal d'Esports, de cara al tancament d'aquest exercici 2023, després de passar l'estiu, s'ha fet un treball econòmic de com funcionava tota la situació. Després en parlarem al següent punt, però en aquest cas ells tenen uns deutes de factures que van arribar més tard del que seria energia i que en les partides del moment no podem carregar-les, però ells tenen un romanent de líquid de tresoreria del qual poden estirar per fer front a aquests 41.200 euros pel que serien despeses d'energia elèctrica de les diferents instal·lacions. A l'utilitzar el seu romanent, el modificat ha de passar pel ple de l'Ajuntament i per tant li donem suport a que aquests 41.200 vagin a cobrir aquest increment en l'energia elèctrica tant del pavelló del Fornàs com de la pista, el camp de futbol, la piscina, totes les seves instal·lacions. De fet, després ja veurem que ha estat i és un problema molt greu de cara a l'augment d'activitat el creixement exponencial del cost de l'energia elèctrica pel que és el Patronat Municipal d'Esports.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, com bé saben, nosaltres acostumem a no votar a favor de les modificacions de crèdit, bàsicament, o perquè no estem d'acord d'on es treuen els diners de la partida, a quina van destinada, o bé perquè entenem que si amb una bona planificació i amb una bona programació a l'hora de fer el pressupost no caldria fer tantes modificacions de crèdit com fem més darrere més, o simplement per coherència, perquè no votem a favor d'un pressupost en el que no intervenim i en el que moltes vegades ni tan sols se'ns dona la possibilitat d'intervenir i, per tant, en les modificacions d'aquest pressupost original no hi intervenim. Tot i això, aquesta vegada ja els anunciem que votarem a favor. Votarem a favor perquè són fer-nos càrrec d'unes factures d'electricitat per un increment exponencial, com bé ha dit el regidor, en el consum energètic i, per tant, entenem que ens hi hem de fer càrrec i no hi ha més, no? Però sí que els voldríem fer una reflexió, i és que com bé ha dit el regidor, hi ha un increment exponencial en el cost energètic i aquest increment no té visos de que vagi a menys, sinó que possiblement anirà més. I això ens fa pensar que és imprescindible, que és necessari i que ja anem tard en posar energies renovables als equipaments esportius, municipals esportius. De fet, nosaltres en aquest ple presentem una moció precisament que va en aquesta línia per tots els equipaments municipals, però hem volgut, diguem-ne, fer aquest incís en aquest punt per parlar precisament dels equipaments esportius. No? Un estudi dels consums energètics de tots els equipaments per ordenar i planificar aquestes inversions en energies renovables, el mateix, i entenent que el mateix estalvi que permetria doncs, seguir, que permetria doncs, posar aquest tipus d'instal·lacions, ens permetria també seguir millorant aquests espais esportius que fins i tot doncs, podríem guanyar en eficiència energètica en quant a tancaments i en quant a aïllaments tèrmics. No? Per tant, els hi votarem a favor, però sí que els hi fem aquest prec de que avancin en la doncs, instal·lació d'aquestes energies renovables en els equipaments que ens permeti estalviar per altres vegades. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyora Montalà.
Bé, en aquest ple se'ns presenta aquest modificat de crèdit per part del Patronat d'Esports per fer front a aquest increment de 41.200 euros de despeses d'energia elèctrica referents a exercici 2022 i aquests diners s'extreuen del propi romanent. No m'estrené gaire per no repetir-me i d'una banda tenen raó, el preu de l'energia i dels subministraments bàsics ha incrementat exponencialment, però no obstant la CUP votarem en contra d'aquest modificat i no volem que les instal·lacions del patronat es quedin a les fosques, però sí que volem fer un vot de càstig i expressar la nostra disconformitat. Tenim unes instal·lacions elèctriques als equipaments municipals que estan, valgui l'expressió, a anys llum de la realitat. Si haguessin treballat a temps i adaptat el sistema una mica a l'actualitat, segurament aquesta situació no ens hauria afectat ni la meitat del que ens està afectant. Fa anys que proposem mesures per anar en aquesta línia, com la instal·lació de plaques solars al sostre dels edificis públics, la instal·lació d'una caldera de biomassa per l'aigua de la piscina, etc. I ningú ens ha fet cas fins al moment. Per tot això, nosaltres votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox.
Los incrementos del coste de la energía debido a la inflación que padecemos, a pesar de que ésta se ha moderado estabilizándose, ciertamente han provocado un aumento en los precios de los servicios de electricidad y suministros, que deben hacerse frente de una manera u otra. Los motivos que han provocado la subida de precios de los carburantes, de la cesta de la compra, de la electricidad, de los impuestos, de la deuda pública, etc., también son sabidos por todos nosotros, la guerra de Ucrania, la pandemia, Putin, Franco y el terremoto de La Palma. Entiéndase la ironía en lo que acabo de decir. Entiendo que es complicado, debido a todas estas cuestiones, aliviar un poco los impuestos a nuestros vecinos, tomando medidas sencillas como disminuir ligeramente el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto de circulación de vehículos, o simplemente ejecutando más presupuestos en mejoras para el municipio. Habrá que pagar estos costes adicionales de energía para que, al menos, los vallenses podamos seguir disfrutando de las instalaciones deportivas con confort y buena iluminación. En esta modificación de crédito, nuestro voto será abstención.
Hi ha alguna altra intervenció? Jo només aclariria a la senyora Ibarra i a la senyora Montalà que aquest govern està treballant i estudiant el tema d'energies renovables per edificis municipals, però tot porta el seu temps. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 18 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.
Molt bé, doncs passem al punt 11, que és la modificació de crèdit 13/2023. Té la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Martí Barberà.
Proposem aquest modificat número 13. És un modificat, com hem dit abans, de revisió de final d'any, abans d'acabar el pressupost 2023 i de situació de com tot el que ha augmentat el cost de la vida ens està afectant també el nostre Ajuntament. Recordem que hem fet els esforços necessaris perquè la càrrega no anés sobre els veïns o sobre els conciutadans. Recordem la manca de finançament de l'Estat cap als ajuntaments, almenys la nostra demanda de més finançament de l'Estat cap als ajuntaments. El finançament de l'Estat ha augmentat, però no han augmentat els coeficients pels quals paga el percentatge, sinó que han augmentat els ingressos per impostos i, per tant, ens ha augmentat. Però tant la xarxa de cultura com el patronat d'esports com la partida de valorització de residus, doncs amb les previsions inicials i tot el que ha suposat l'activitat i l'augment d'activitat necessària durant aquest 2023, doncs necessita de suport econòmic per poder completar les seves activitats. Sovint parlem, com hem parlat abans, del Patronat Municipal d'Esports, la despesa de l'Electra ha pujat, però el que comenten en els seus informes és que també hi ha molta més activitat de clubs, d'esportistes, cosa que és important. Per tant, no només fem front a l'augment del cost energètic que podries tenir la mateixa activitat i tenir un augment de cost, sinó que com més activitat augmentem, la diferència de costos també amb el cost energètic se suma a l'augment ja del cost energètic. Per tant, són aportacions que fem a entitats que el que fan és fer unes activitats de qualitat de cara a la ciutadania, tant xarxa de cultura com patronat municipal d'esports, que han sofert augments en els preus, però que també han sofert major activitat de les entitats culturals i esportives de la ciutat. Tot sumat fa necessari doncs, que a xarxa de cultura li aportem 225.000 euros, patronat municipal d'esports 275, i en aquest cas la valorització de residus, ja saben que és l'eliminació del que serien els residus, aquells que no fem selectiva i que doncs, cada vegada es castiga més amb el cànon el fet d'aportar tones de residus, en aquest cas a valorització, no? A la planta que tenim de la Mancomunitat Agustantí. Aquests 60.000 euros són necessaris per completar les despeses de l'augment també dels costos de valorització de residus. Hi ha un altre paquet que és de 450.000 euros, per tant és quasi la meitat del pressupost, que el que va és a prioritzar unes certes inversions que són necessàries i urgents. Recordin que hem guanyat un Next Generation per l'Escola de Música situar-la al carrer de la Cora, a Cap Pedró, enmig del centre històric, i això ens requereix uns terminis i uns calendaris que hem de complir i fa necessari l'aportació de diners, en aquest cas, per poder fer front a la compra dels immobles que són necessaris a l'entorn de l'escola de Cap Pedró, a l'entorn de la illa, no? D'on se situa Cap Pedró. Agafem partides de pressupostàries que en el temps han costat executar o que no tenim previst que aquest any s'executin i les portem a partides que sí que necessitem prioritzar en el calendari, no? En aquest cas movem 200.000 euros i també movem del que era creació d'habitatge al centre històric i ho passem a adquisició d'immobles al centre històric i també movem els 250.000 euros de pressupostos participatius que no hi ha temps ja d'executar durant aquest pressupost i els passem a inversions en edificis municipals necessaris també per fer front a altres necessitats nostres dels serveis de cada ciutadà que té l'Ajuntament. Per tant, proposem aquest millor 110.000, perdó, aquest millor 10.000 euros de modificat, dels quals 450 és moure diners d'inversió de partides i la resta es agafen del que seria el romanent líquid de tresoreria. Recordin que sempre hem dit, els que ja eren el passat mandat i els que s'incorporen en aquest, que per criteri tècnic i de prudència sempre hem de tenir al voltant de 900, un milió d'euros en el romanent líquid de tresoreria perquè necessitem també tancar sempre els exercicis en positiu, si no, no podem fer crèdit i les normes estatals ens limiten molt. Per tant, podem estirar del romanent líquid de tresoreria sense ficar en perill aquesta assegurança que sempre ens guardem per si hi ha alguna problemàtica. Per tant, aquesta seria la proposta d'aquest modificat de crèdit per fer front de cara a final d'any, doncs perquè a xarxa de cultura, patronat d'esports, puguin continuar fent la seva feina i que Cap Pedró avanci en pas ferm cap a l'obra per al centre històric.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. La modificació de crèdito 13, suplemento de crèdito que serà financiado con el remanente de líquido de tesorería y bajas de crédito. La necesidad de esta modificación de crédito es debido a que se debe atender unos gastos debido al aumento de los costos de producción y aumento de actividades de las entidades vallencas, que deberá hacer frente Xarxa de Cultura. En el patronat d'esport, por el aumento de actividades de las entidades deportivas, cosa que es positiva, tiene un mayor gasto de gas y electricidad. En inversiones se modifican partidas de proyectos que están en proceso de ejecución, por otros que por motivos de calendario, subvenciones o de necesidad, no pueden esperar al próximo ejercicio. Para poder atender estos incrementos de gasto hay partidas para actuaciones previstas que no se ejecutarán y remanente de tesorería para gastos generales disponibles. Se financiará con el remanente del 2022. Este fue de un total de 6.904.000 euros, de los que quedan disponibles 2.849.000. En el mes de mayo, en la 6 se utilizó 1.230.000, en la 10, 550.000, en la 11, 217.000, en la 13, 560.000. Revisando detenidamente los informes de intervención en esta modificación 13, como en la 6, la 10 y la 11, que nos presentaron el 16 de mayo y el 31 de julio, comprobamos que Intervención hace una misma observación, que los suplementos en partidas de eliminación de residuos y las aportaciones a Xarxa de Cultura y Patronat de Sports, que son para suministros y actividades de gastos recurrentes, deberían estar previstos en los créditos iniciales del presupuesto. Estos suplementos suben 560.000. Recordarles que los gastos financiados con el remanente deberían tener el carácter de no recurrente, ya que el remanente es un recurso no recurrente. De las partidas al alza que nos presentan, se podría estar de acuerdo en alguna de ellas, pero si repasamos los informes de las modificaciones y ponemos en valor que el presupuesto se aprobó en mayo, podemos comprobar que van a remolque de sus indecisiones a la hora de conformar un presupuesto y tienen que ir improvisando sobre la marcha. Esto nos da que tendrán unos índices muy bajos de ejecución en todas las áreas. Repasaremos algunas de las partidas al alza y baja que nos presentan en la modificación. Adquisición Inmobles Centre Històric. En la modificación 6 se le añadieron 50.000, en esta 200.000, quedando en 396.000. En el ejercicio 2022 disponía de 360.000. De esta cantidad quedaron sin ejecutar 139.594 euros. Inversiones edificios municipales. En la modificación 6 se le aumentó la partida en 50.000, en esta 250, quedando en 386. En el ejercicio 2022 disponían de 91.179. No se realizó ninguna acción. Xarxa de Cultura. En el ejercicio 2022 se le ingresó 960.000. Para el 2023 la inicial era de 875. Se le añaden en esta modificación 225, quedando en 1.100.000. Esto supone un aumento con el anterior año de un 14,58. No está nada mal. Presupuestos participativos. Tenían 250.000, se anulan y se le incorpora a inversiones edificios municipales. En esta partida, en el 2022, disponían de 250.000. También fue anulada. En otros ejercicios pasó algo parecido. Está claro que los presupuestos participativos, tal y como los plantean, no funcionan. Hemos visto como acciones que han sido propuestas por la ciudadanía en anteriores ejercicios aún no se han llevado a cabo. Es hora que replanteen el modelo de presupuestos participativos porque estos deberían de ser algo más que un titular. Creació Habitatge Centre Històric. En la modificación 6 se le añadió 50.000, quedando en 200. En esta modificación se anula la partida completa y se le suma Adquisició Inmobles Centre Històric. En el ejercicio 2022 tenían 150.000. No se ejecutó absolutamente nada. Lo que es la ejecución del presupuesto no les acompaña, como se puede comprobar. La pregunta sería, ¿cuánto de lo que aquí asignan de nuevo irá al remanente? Más aún, ¿lo que aquí plantean tendrán tiempo para ejecutar? Estamos a 25 de septiembre, llevamos 13 modificaciones de crédito. El presupuesto del 2023 se aprobó definitivamente el 16 de mayo. Les quedan exactamente 97 días de ejecución de este presupuesto. No lo tienen fácil para obtener buenos resultados. Por lo que nos atrevemos a pedirles que se centren en el máximo posible en gestionar bien todos los retos que deben de afrontar esta ciudad en el presente y futuro. Por todo lo que aquí exponemos a la modificación de crédito 13, nuestro voto será no. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyora Montalà.
De nou, ens presenten un modificat de crèdit, aquest cop corresponent als pressupostos del consistori, que ascendeix a una mica més d'un milió d'euros, que s'extreuen del romanent de tresoreria i dels pressupostos participatius. En el cas dels pressupostos participatius, si fos per repensar-los, encara podríem arribar a comprar-ho, però ens fa sospitem que això de la participació al final sembla que no estava tan bé i aquest any no repartirem ni les engrunes. Nosaltres hi votarem en contra, perquè tot i que partides com l'avenç de cap padró o la valorització de residus les podríem entendre, creiem que tornarem a acabar l'any amb d'altres partides sobredotades, com és el cas de xarxa de cultura. Perquè aquests tampoc són els nostres comptes i perquè tot i haver aprovat uns pressupostos al maig, sembla que es tractaven d'uns comptes ficticis perquè ja sumem 13 modificats. De què serveix, doncs, aprovar uns pressupostos al maig i tenir en compte doncs, que hi ha hagut 5 mesos de l'any en curs de planificació? Us animem a treballar aquesta planificació com a competència i, sobretot, quan les lleis de la despesa deixin d'estar suspeses, si no, tindrem un greu problema perquè no podrem fer servir el romanent per altra cosa que eixugar deute. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Montalà, per part de Vox.
Han podido comprobar ustedes en las comisiones informativas previas a este pleno cómo Vox no está en contra ni vota en contra sistemáticamente a todo lo que proponen ustedes ni a todas las medidas que se adoptan en el Ayuntamiento. Para todo aquello que consideramos conveniente y favorable para el municipio y el bien de los vallenses, votaremos a favor, como la propuesta de reforzar con un autobús adicional la línea de las 8:30 de la mañana para favorecer y cubrir la demanda de transporte, especialmente por ser hora escolar, y qué mejor que votar favorablemente en la contribución de que los estudiantes más jóvenes, herederos de su propio futuro, puedan acudir a sus estudios gracias al transporte accesible y gratuito. Este modificado de crédito se hace a cargo de remanente de tesorería, que tal y como indica el interventor en su informe, estos gastos deberían haberse tenido en cuenta en los presupuestos del ejercicio en curso. Presupuesto que debían haberse aprobado con anterioridad a la fecha en la que se hicieron. Y que, por tanto, los gastos que deben cubrirse con este modificado de crédito no deberían hacerse a cargo de remanente al tratarse de gastos recurrentes. Para llevarse a cabo estos modificados de créditos, algunas partidas presupuestarias se ven perjudicadas debido a destinar su asignación económica a otros gastos. Y a pesar de que esas partidas no fuesen a ejecutarse y su asignación pueda ir destinada a otros menesteres, se echan falta la ejecución de presupuestos que supongan un beneficio y mejoras sustanciales para el municipio y sus vecinos. Nuestro voto será en contra. Gracias.
Senyor Barberà.
Bé, nosaltres continuarem apostant i prioritzant portar l'Escola de Música Robert Gerhard a Ca Padró, i per tant farem el que sigui necessari perquè això sigui una realitat i poder complir amb el Next Generation que tenim i amb un compromís com a equip de govern. Està clar que en temes de valorització de residus hem de fer front al que és el canvi que Europa ens demana i que serà un canvi en la societat vallenca com ho serà en la resta de societat de cara al 2025, amb un model tarifari que serà modern i que caldrà fer molta pedagogia per explicar-ho, i continuem apostant per xarxa de cultura i pel patronat municipal d'esport, perquè si les entitats culturals fan més activitat i les entitats esportives fan més activitat i hem d'obligar-nos a fer i donar resposta a això, doncs precisament nosaltres aquí, a part de complir amb els informes tècnics, només faltaria tenir un deure, que és estar al servei del ciutadà. I de fet el servei del ciutadà és després el que dona i treu a cadascú el que li toca. Per tant, contents de poder tenir diners, tenir una tresoreria bona, tenir un finançament bo de la política fiscal feta i de poder tenir recursos per donar resposta a les necessitats que sobrevenen durant un exercici pressupostari. Jo crec que això vol dir que la gestió de la demanda del ciutadà tenim coixí, tenim pulmó per poder anar responent a tot allò que se'ns demana.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Hi ha alguna altra intervenció? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Catorze vots a favor i set en contra.
Molt bé, doncs passem al 12è punt, que és inadmetre el recurs de reposició presentat en data 31 d'agost del 2023 pel senyor Francisco González Navarro com a regidor i portaveu del grup municipal de Vox. Com bé saben, vam aprovar la moció, jo diria que era el passat ple, de posar el nom de Guillem Agulló amb un carrer de la ciutat de Valls. El senyor Francisco González ha presentat un recurs, hi ha informe del secretari, que bé, el contingut de la moció és un acte de tràmit que no és susceptible a recurs, per tant, hem d'inadmetre el recurs presentat per Vox. Hi ha alguna intervenció?
La moción a la que hace referencia nuestro recurso de reposición, en la que nuestro voto fue en contra, no comporta la terminación del procedimiento, sino su inicio, y simplemente por estas circunstancias no cabe la posibilidad de que el recurso sea susceptible de admitirse, especialmente teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable, así como el Reglamento Orgánico Municipal de Valls. La oposición del Grupo Municipal de Vox a este tipo de mociones y propuestas siempre va a ser firme y haremos lo posible para oponernos a cualquier acto que pretenda homenajear a miembros de organizaciones como Maulets. El joven Guillem Agulló fue un joven valenciano que desde los 14 años pertenecía a la organización Maulets y que fue asesinado en el 93 a la edad de 18 años por un grupo de neonazis y fascistas, que les repito, al igual que lo hice en el pleno anterior, son movimientos de extrema izquierda que nada tienen que ver con la derecha. Me gustaría decirles que el 21 de diciembre de 2019, los padres del joven Guillem Agulló concedieron una entrevista al programa Fax de TV3, donde la madre del joven dice literalmente que se empieza a escuchar que si lo han matado, por algo será. Este tipo de declaraciones son deleznables y nos oponemos a ellas de la misma manera que condenamos cualquier tipo de violencia, incluido el asesinato del joven Guillem. Resulta que en Vascongadas, por ejemplo, cuando un guardia civil es agredido o ha sido asesinado, también se han escuchado literalmente este tipo de comentarios o declaraciones por parte de la sociedad. Y no he visto todavía que partidos como Junts, Esquerra Republicana o la CUP manifiesten abiertamente la repulsa o condena a este tipo de comentarios cuando se trata de ciudadanos españoles que forman parte de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, bueno, tienen ahora la oportunidad de hacerlo. Podríamos apuntar que Maulets, entre otras organizaciones como la Asociación de Profesores por la Lengua Catalana o la Liga Comunista Revolucionaria, firmaba un manifiesto que pedía la concesión de la libertad condicional a Masia Manera, señor condenado por considerarse probada su pertenencia a Terra Lliure. ¿Saben quién firmaba también este manifiesto? Esquerra Republicana de Cataluña. Les digo de verdad que siempre siento profundamente el asesinato de Guillem Agulló y aprovecho la ocasión para decirle a los padres de hijos adolescentes especialmente que por favor se informen y adviertan a sus hijos sobre este tipo de organizaciones. Pero nos opondremos rotundamente a que se apruebe la nomenclatura de una sola calle de nuestro municipio donde aparezca el nombre de personas pertenecientes o que hayan pertenecido a este tipo de organizaciones, sea cual sea la causa de su fallecimiento. Por tanto, nuestro voto es en contra.
Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. En contra. 20 vots a favor i un en contra.
Passem a l'apartat de mocions. El punt 13 és la moció del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya sobre el pla de lluita contra els efectes del canvi climàtic. Per part del PSC, senyora Invernón.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Des del grup del PSC els portem en aquest ple una moció per lluitar contra els efectes de la crisi climàtica. L'estiu que acabem de passar ha estat especialment dur per les fortes temperatures que hem hagut de patir i per la greu sequera que ens ha afectat. És evident que cal prendre mesures per pal·liar els efectes que el canvi climàtic provoca i també que cal avançar cap a un model de ciutat que contribueixi a minimitzar les causes que provoquen aquest canvi climàtic. No podem restar inactius davant d'una situació que ja és una realitat de present i que pot empitjorar el futur. I ara que tenim temps abans del proper estiu, hem d'avançar-nos. És per això que el grup del PSC proposa al ple l'adopció dels següents acords. Elaborar un pla de lluita contra els efectes del canvi climàtic, que haurà de contemplar la determinació de possibles refugis climàtics interiors o exteriors en cadascun dels barris de Valls. Els espais interiors estaran activats durant tot l'any perquè puguin ser utilitzats tant per fer front a la calor com al fred. els espais exteriors s'activaran només durant l'etapa de calor. En qualsevol cas, hauran de tenir una bona accessibilitat, proporcionar àrees de descans confortables, aigua gratuïta i ser segurs. Una anàlisi de les llars d'infants, escoles i instituts de Valls respecte al seu confort tèrmic, una especial atenció a la zona del pati. En qualsevol cas, les accions pel que fa als equipaments educatius s'hauran de portar a terme de manera consensuada amb el Departament d'Educació. Una revisió de les zones verdes i espais arbrats de la ciutat per tal de determinar la salut i les condicions dels arbres que hi ha, ja que la sequera extrema els pot afavorir malalties que comportin situacions perilloses per als vianants. Per altra banda, en la mesura del possible, incrementar zones verdes o zones d'ombra en carrers i places de la nostra ciutat. Una atenció especial a possibles desenvolupaments urbanístics, per tal que la seva execució ja contempli fenòmens extrems quan a temperatures i es puguin preveure més zones verdes i més adequades. Instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments públics. Establir un pla d'instal·lacions de plaques en tots els equipaments públics, aprofitant les línies de subvencions existents i contribuint així a l'estalvi energètic. Una anàlisi de les zones esportives de la ciutat per tal d'adequar els horaris de la pràctica esportiva a les hores de menys calor, proveir de tendals o cobertes aquelles zones on per la mateixa activitat sigui òptim la seva instal·lació, així com facilitar l'accés a instal·lacions públiques, pavellons, el Cursal, etc., a totes les entitats esportives perquè puguin fer-ne ús com a refugi climàtic esportiu. I una adequació dels parcs infantils de Valls que actualment no disposen de cap zona verda que afavoreix la seva climatització natural, proveint l'espai de tendals o cobertes i bancs per tal que les famílies en puguin gaudir de l'espai amb les millors condicions possibles. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Junts per Valls, té la paraula el senyor Andreu Bassó.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt breument, només per anunciar el nostre vot a favor de la moció. Com vostès ens indiquen el redactat de la moció, cal prendre mesures per tal de pal·liar els efectes que el canvi climàtic provoca. I ens detallen a continuació tota una relació de mesures a dur a terme en les que no només coincidim, sinó que algunes d'aquestes ja s'han iniciat o dut a terme aquest mateix estiu i d'altres que les anirem duent a terme durant el present mandat. Moltes d'aquestes mesures que avui se'ns proposen, el grup de govern ja les té incloses dins els seus objectius i programes per aquesta mateixa legislatura. Però per tal de pal·liar els efectes que el canvi climàtic provoca, no només ens quedem en el compliment d'aquestes mesures, sinó que ens aboquen a continuar treballant en vista als reptes i objectius dels propers anys i que també ens marca l'Agenda 2030. Així doncs, de forma breu i resumida, els exposo alguns dels principals objectius en matèria de sostenibilitat en els que ja des de l'inici del mandat estem treballant. Assolir el 55% de la recollida selectiva amb fiscalitat justa, tal com estableix la normativa europea per l'any 2025. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la fracció orgànica i envasos lleugers. Per assolir un nivell d'impropis del 10% en el cas de la fracció orgànica i del 25% en el cas d'envasos lleugers. Establir la recollida separada de residus tèxtils, olis de cuina usats, residus domèstics perillosos i residus voluminosos abans del 31 de desembre del 2024. Implantar la recollida porta a porta a comerços i grans productors. Implantar la recollida de la fracció vegetal. Fomentar l'estalvi energètic i la instal·lació de plaques solars a edificis municipals. Fomentar els models de producció i consum sostenible i circular. Continuar amb el projecte de recuperació dels torrents de Valls. Així doncs, i atès que la moció que avui ens presenten coincideix en part amb els nostres objectius de sostenibilitat i lluita contra els efectes que provoca el canvi climàtic, com ja els he avançat al principi de la intervenció, el vot del grup de govern serà a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gassó. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La CUP votarem a favor d'aquest punt, ja que evidentment cal lluitar contra els efectes del canvi climàtic. Però volem aprofitar per remarcar que aquesta lluita contra els efectes és ben hipòcrita i de poc serveix si no lluitem contra les causes amb més contundència. Mentre seguim prioritzant el lucre econòmic, com ara la incineració de residus, que des del PSC es votava a favor com una manera de valoritzar econòmicament, però que ambientalment és un desastre, seguirem caminant cap a la direcció contrària de la que caldria caminar. Cal un canvi de paradigma on es prioritzi la cura del planeta sobre el guany econòmic. El canvi climàtic és conseqüència d'una societat neoliberal que ha posat el lucre per sobre de la cura de la vida, explotant recursos, generant contaminants i deixant terra cremada i devastada al seu pas, a la vegada que ha incrementat les desigualtats entre pobles. Si volem realment fer res, això ha de passar sí o sí per anar a l'arrel, generar fertilitat, regenerar el sol i deixar enrere l'ús dels contaminants. Sí, sí a lluitar contra els efectes, però anem tard i malament lluitant contra les causes. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Hemos padecido este verano, tal y como ustedes señalan, fuertes temperaturas y graves sequías. La escasez de agua debido a la sequía, entendemos que ha sido lo que ha motivado a su partido, el Partido Socialista Obrero Español, a derribar más de 100 barreras de agua alrededor de nuestro territorio nacional. Entre ellas, presas que abastecían a multitud de municipios, sin haber previsto antes ninguna alternativa de abastecimiento de agua. Velar por la salud de los vecinos o favorecer la práctica del deporte y hacerlo de forma segura son propuestas que a todos nosotros nos parecen correctas, pero ustedes utilizan el cambio climático como excusa para poder cargar más impuestos a los vallenses y para inventarse restricciones a la vida cotidiana de los vecinos y los trabajadores. Miren, elevar los impuestos e inventarse restricciones es algo que el PSOE y el PSC se les da muy bien. Les recuerdo que existe un proyecto de la Generalitat de Cataluña para la construcción en Valls de un parque solar. Este tipo de macroinstalaciones hacen aumentar la temperatura de la zona donde se han instalado, provocando islas de calor, lo que deriva en un aumento de las temperaturas. ¿Saben qué se necesita para que las placas solares funcionen a máximo rendimiento? Agua para limpiarlas. El agua que nos hará falta gracias a las presas derribadas por su partido y que nuestros agricultores no podrán utilizar para regar. Pero su partido no solo derriba presas y se niega, por ejemplo, al trasvase de las aguas del río Ebro, que se tiran al mar, sino que hemos perdido soberanía energética y no nos permite recuperarla, porque también se niega a la explotación y exploración de los recursos naturales que tenemos en territorio y aguas españolas. Pero no pasa nada. Estamos comprando más gas a Rusia del que le comprábamos antes de la guerra de Ucrania y también lo importamos de Estados Unidos, gas que se ha extraído por fracking, aquello a lo que su partido se opone. Nosotros le vamos a dar la receta en exclusiva aquí y ahora para la creación de refugios climáticos. Bajen ustedes los impuestos como el IRPF y el IVA. Dejen explorar y explotar nuestros recursos naturales. Bajen los impuestos a los combustibles. Porque llenar un depósito de un coche cuesta 85 euros, de los que 35 son impuestos. Tomando este tipo de medidas, los vecinos de nuestro municipio, al igual que los del resto de España, podrán pagarse sin demasiados problemas la factura del gas y de la luz. Y convertiremos sus casas en verdaderos refugios climáticos con calefacción y aire acondicionado. Además, tendríamos menos problemas para llenar la cesta de la compra, ya que ustedes parece que también están en que acabemos de perder nuestra soberanía alimentaria. Ahora, señora Ibarra, puede aprovechar para decir que Vox no se le puede dejar el discurso climático, al igual que dijo en el debate de alcaldables el pasado mes de mayo, que no se nos podía dejar el discurso de seguridad. Le recuerdo que su partido es el que aprueba leyes que libera a violadores y nosotros queremos que no salgan de las cárceles para que las mujeres de nuestro país caminen seguras por las calles. Por ello, nuestro voto será en contra. Gracias.
¿Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? 20 vots a favor i un en contra.
Molt bé, doncs passem al punt 14, que és la moció dels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra Republicana, PSC i la CUP, de suport a les víctimes del terratrèmol de Granades i Marràqueix. Per part de Junts té la paraula la senyora Laia Castells.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Avui presentem aquesta moció conjunta entre Junts per Valls, Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, davant d'uns fets molt greus que van ocórrer a principis de mes. Tots vam poder seguir a través dels mitjans de comunicació la catàstrofe que va ocasionar a principis de mes un terratrèmol de magnitud 6,8 a l'escala de Richter a diverses poblacions remotes del Gran Atlas i a la ciutat històrica de Marràqueix. Un sacseig de la terra amb diverses rèpliques que va deixar darrere seu milers de persones mortes i ferides. El passat 10 de desembre, a Valls, ja vam tenir un record per les víctimes i les seves famílies, amb un minut de silenci davant de la Casa de la Vila. Un acte que va comptar amb entitats i nombroses persones d'origen marroquí que avui conviuen amb nosaltres, vallencs i vallenques que poden tenir familiars i amics afectats pel terratrèmol. Ara, transcorreguts una vintena de dies, encara queda molta feina per fer. Les vies de comunicació s'han vist afectades, moltes persones s'han quedat sense casa i caldrà desenrunar i reconstruir les poblacions afectades. Així mateix, durant aquest llarg trànsit de recuperació, caldrà garantir les necessitats bàsiques de la població, l'aigua, el menjar i el subluig, així com la salubritat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Valls, volem expressar el condol i la solidaritat amb les víctimes del terratrèmol i els seus familiars. D'altra banda, des del Fons Català de Cooperació, al que l'Ajuntament de Valls dedica una partida anual, s'ha obert una línia d'ajudes per a les víctimes del terratrèmol. En aquest sentit, proposem al consistori que la reserva que es fa per als projectes de cooperació es destini, en aquest cas, a les víctimes del terratrèmol a través d'aquest fons, que treballa amb les ONGs que operen en el territori afectat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Castells. Per part d'Esquerra, té la paraula senyora Débora Fernández.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, com ha dit la Laia, el passat dia, el 8 de setembre, ens va arribar la tràgica notícia d'un terratrèmol al Marroc, concretament a la zona a prop de Marràqueix. Aquest succés va sacsejar la vida de moltes persones al seu pas, deixant més de 3.000 persones mortes i milers de persones ferides. A més, com sol passar, quan es dona una catàstrofe natural, les persones més afectades són aquelles més vulnerables, les que viuen en zones on els habitatges estan més precaritzats i tenen més recursos per fer front als imprevistos. Des del grup municipal d'Esquerra, Valls, volem mostrar la nostra solidaritat amb el patiment de tota la ciutadania vallenca d'origen marroquí que s'hagi pogut veure afectada directa o indirectament per aquesta tragèdia. Per aquest motiu, votarem a favor de la moció i, com part del govern municipal, ens comprometem a destinar a aquesta causa l'aportació de cada any que es realitza des de la Regidoria d'Acció Social i Comunitària al Fons Català de Cooperació. Gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC. Senyor...
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Com bé diu la moció, el 8 de setembre es va produir un terratrèmol al Marroc amb efectes devastadors. Aquest seisme va afectar Marràqueix, així com les poblacions rurals del Gran Atlas, que han quedat gairebé arrasades. Les construccions i les vies de comunicació, molt precàries, han incrementat els efectes de la destrucció. Davant d'aquestes terribles imatges no podem fer altra cosa que mostrar la nostra solidaritat i el nostre escalf a les persones que directament han patit aquesta desgràcia. També volem expressar des del PSC el nostre suport als molts vallencs d'origen marroquí que sabem que han seguit i segueixen amb angoixa les notícies que arriben des del Marroc. Per això creiem que és important aquesta moció, per un costat per fer arribar el missatge de solidaritat i per l'altre per destinar l'import que l'Ajuntament de Valls reserva projectes de cooperació a les víctimes del terratrèmol a través dels fons de cooperació local. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La nit del passat 8 de setembre, un terratrèmol va sacsejar la regió de Marràqueix-Safi, produint efectes devastadors entre persones ferides, traspassades, persones sense casa i edificis completament destrossats. Des d'aquí volem expressar el nostre suport tant a les persones directament afectades com als membres de la comunitat marroquina resident a la ciutat. Davant de la situació d'extrema urgència, nombroses organitzacions han activat campanyes de solidaritat amb les zones afectades. En el cas de Catalunya, el Fons Català ha estat l'ens que està fent una crida als ajuntaments i les institucions supramunicipals a sumar-se a la campanya d'emergència. En aquest sentit, des de la CUP vam creure necessari sumar-nos a la presentació d'aquesta moció per responsabilitat col·lectiva i solidaritat entre pobles. I agraïm el treball de consens de la resta de grups en presentar-la. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, hi ha alguna intervenció? Ai, perdoni, senyor González. Té la paraula el senyor González.
Gràcies.
La catástrofe natural ocurrida en Marruecos es una tragedia humanitaria que se ha llevado la vida de unas 3.000 personas y ha dejado más de 5.000 heridos, además de los numerosos daños materiales ocasionados por el derrumbe de casas y edificios por causa del terremoto. Desde Vox trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas del terremoto en Marruecos, un drama terrible ante el que enviamos nuestra solidaridad al pueblo marroquí. También enviamos nuestro apoyo a la Unidad Militar de Emergencias y al Cuerpo de Bomberos, así como a todos los voluntarios que se han desplazado para ayudar y colaborar en las ayudas de rescate. Desde Vox apoyamos el envío de ayuda humanitaria a Marruecos, que ha sufrido una tragedia enorme y necesita ayuda más que nunca. Por ese motivo, nuestro voto será favorable en esta moción. Pero esto no quiere decir que nosotros no hayamos olvidado las víctimas de nuestras catástrofes naturales, como el grave terremoto de Lorca de 2011, la erupción del volcán de La Palma de 2021 o, por ejemplo, las pasadas inundaciones de municipios de Madrid o de Castilla-La Mancha. Por ese motivo, les propongo que para el próximo pleno hagamos una moción conjunta en la que instemos al Gobierno de Pedro Sánchez para que apruebe definitivamente las ayudas a las víctimas del terremoto de Lorca, de la erupción del volcán de La Palma y de los municipios afectados por las inundaciones de las últimas lluvias torrenciales. Y para este pleno les propongo que, como supongo, estarán de acuerdo en que se debe ayudar a las víctimas de este tipo de catástrofes naturales, que parte del importe que el Ayuntamiento de Valls reserva a proyectos de cooperación se destine para ayudas a los nuestros, a las víctimas de las catástrofes del terremoto de Lorca, del volcán de La Palma y de los afectados de las lluvias torrenciales. A pesar de que sé que nuestras propuestas caerán en saco roto, nuestro voto será favorable en esta moción. Gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Només un petit apunt. Aquests fons són per cooperació internacional. No es pot dedicar a altres ajudes de l'Estat, diguéssim. Són fons internacionals de cooperació.
Moltes gràcies per l'aclariment, senyora Castells. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat.
Molt bé, doncs passem al 15 punt, que és precs i preguntes. Han arribat preguntes, senyor secretari, per part d'algun grup polític? No? Doncs passem a l'apartat de precs. No, li preguntava al secretari si havien arribat preguntes, m'ha dit que no. Doncs ara passarem a l'apartat de precs. Per part del PSC hi ha algun prec? Per part de la CUP hi ha algun prec? Té la paraula, senyor Vidal.
Sí, perdoni. Gràcies, senyora alcaldessa. El passat divendres 8 de setembre va obrir portes, per fi, al Museu Casteller. No entrem a debatre sobre el cost d'entrada, sinó que fem aquest prec perquè creiem que després de tants anys sentint-ne parlar, dels diners destinats a aquest equipament per part de la ciutat de Valls i de tots els greuges que han patit els vallencs i vallenques, creiem que l'equip de govern hauria d'oferir una possibilitat a la ciutadania per poder-lo visitar, per tal que tothom el veiés més proper i se'l pogués fer seu. Fem aquest prec, llavors, perquè tal i com es fa a moltes localitats, l'equip de govern posa en marxa la possibilitat d'oferir un passi gratuït, individual i intransferible per a vallencs i vallenques, per tal que puguin visitar una vegada el museu. Gràcies.
Molt bé, senyor Vidal. Per part de Vox, hi ha algun prec?
Ya que este fondo de cooperación es internacional, como bien me apuntaba anteriormente, podríamos crear un fondo de cooperación nacional, si es que no existe. Gracias.